avui us parlarem d'arqueologia. Tinc ganes de parlar d'aquest tema que em sembla molt interessant i molt d'actualitat, perquè fa uns quants dies doncs, ho explicàvem aquí a Ràdio Vilafant doncs, que hem pogut recuperar o restaurar la memòria històrica d'un veí de Vilafant, i per això volem saber una mica aquest procés. Per això avui m'acompanya l'Anna Camats, que és arqueòloga d'ILIRTA. Benvinguda a Ràdio Vilafant.
Hola, bon dia. Gràcies.
Anna, explica'ns una miqueta, perquè clar, quan pensem en arqueòlegs, pensem sempre a l'antic Egipte, en els íbers, no? Però no pensem en l'actualitat, i en aquest cas doncs, estem parlant d'aquestes fosses comuns que parleu doncs, des de la Direcció General de Memòria Històrica. Doncs, esteu fent aquesta feina de descobrir aquestes fosses i estem parlant del segle XX, que l'arqueologia també descobreix coses del segle XX, oi?
Sí, sí, sí. De fet, a veure, clar, amb temes de memòria històrica, sobretot, i amb temes sobretot de les fosses de la Guerra Civil o de qualsevol conflicte bèl·lic, l'arqueologia podríem dir que és la metodologia per poder recuperar aquestes persones que van morir en un context bèl·lic i que molts dels seus familiars no saben on són. Per tant, l'arqueologia normalment sí, està associada doncs, a antigues civilitzacions, a èpoques històriques molt més antigues, però en aquest cas, més que a nivell cultural, també diríem que estem parlant ja d'un tema més de justícia social. Per tant, l'arqueologia és la metodologia per tal de poder recuperar aquestes víctimes, però clar, d'alguna manera ja estem parlant de temes més que abarquen un aspecte molt més gran que no només la conèixer el nostre passat, sinó també estem intentant reparar un tema que s'ha silenciat durant molts anys.
Mm. Com és la tasca? Com treballeu? Us diuen, doncs mira, aquí hi ha una documentació que indica que aquí hi havia una fossa. Com és la feina? Com ens ho hem d'imaginar?
A veure, nosaltres, la informació sobre les fosses, sempre abans hi ha un estudi històric, d'històric que pot ser sobre documents o sobretot també a partir de memòria oral, de saber on podria estar situada la fossa que busquem i també qui podria haver-hi enterrat. Per tant, sense aquesta informació nosaltres no podem començar a treballar perquè seria molt difícil localitzar-la. Aleshores, sempre es parteixen, de fet la Generalitat sí que ja fa molts anys que està treballant sobre aquest tema, hi ha una pàgina web on es pot consultar el mapa de fosses a Catalunya i allà hi ha totes les fosses que s'han anat recopilant a partir de la memòria històrica, a partir de memòria oral, de documents escrits, i algunes tenen més fiabilitat que d'altres perquè hem de pensar que fa més de 80 anys que va passar aquest conflicte i per tant la gent que ens pot donar informació sobre on era la fossa segurament són ja de segona o tercera generació. Aleshores, a partir d'aquests documents, nosaltres tenim uns indicis per saber on era aquesta fossa. El que fem llavors és decidir com l'anem a buscar. Amb arqueologia es pot treballar a nivell manual, és a dir, doncs, hi ha una fossa que sabem segur que està en un lloc molt concret. Doncs es comença una excavació manualment, és a dir, pues, picant, palejant, a veure si trobem a la fossa. Però si es tracta d'una superfície més gran, també es pot utilitzar maquinària, és a dir, amb una retroexcavadora, vigilant molt, amb molta cura. També podem anar rebaixant la superfície del terreny a veure si hi ha la fossa en aquest lloc. Però, sobretot, abans necessitem informació i un estudi històric sobre on pot estar aquesta fossa.
Clar, abans parlaves que es tracta també una mica de restaurar la memòria, no? I dèiem que és una arqueologia molt, molt, molt recent. Clar, això a nivell de treball, això que trobeu unes restes i que potser coneixeu els descendents, no passa amb altres tipus d'arqueologia, no? Com es gestiona això?
A veure, com que nosaltres, la nostra feina a nivell metodològic és el mateix. És a dir, nosaltres comencem a excavar una necròpoli romana i utilitzem una metodologia, és a dir, doncs, primer delimitem la fossa, netegem els esquelets. Amb les fosses de la Guerra Civil, la metodologia és la mateixa. Mm-hmm. Aleshores, què passa? Que a nivell emocional...
Clar, no és el mateix, no?
Aquí és on hi ha el canvi. Aleshores, Sí que és veritat que nosaltres som conscients des del primer moment que hi ha una implicació emocional per a la família, i no només per la família, sinó que ja és una qüestió també de reparar una memòria de tota una generació. I per nosaltres això és important. I si més, si coneixem els familiars o sabem qui pot ser aquestes persones que estan enterrades, i llavors, això t'ho deia perquè a l'excavació pròpiament dita, la pròpia dinàmica de l'excavació, la documentació, requereix una concentració que potser en aquell moment no destines tant temps a aquesta part emocional. Ara bé, un cop finalitzada l'excavació, fem els estudis corresponents, amb el cas que hi hagin identificacions, aquí sí que hi ha un moment, doncs, que
més emotiu, no? Manera,
clar, és més emotiu. Si podem fins i tot identificar els soldats o les persones que van ser enterrades en aquestes fosses i retornar a les famílies, per nosaltres té un punt també gratificant, que hem ajudat amb algú a poder tancar aquest dol o aquest silenci. Mm-hmm. Per tant, sí, que després de l'excavació és el moment que és més diferent la nostra feina.
Parlaves d'aquesta metodologia i precisament la Direcció General de Memòria Democràtica va tancar aquest 2023 doncs, amb unes de les millors xifres de la seva història. Suposo per aquesta metodologia i per la tecnologia que ha anat evolucionant, no, Anna?
Sí, també és veritat que ja des del 2017 la Generalitat va decidir obrir fosses a nivell sistemàtic, és a dir, que poden decidir quines fosses s'obren. Aleshores, normalment és millor que hi hagi algun familiar que sàpigui que els seus avantpassats estan enterrats allà, però si no, ells, la Generalitat pot actuar d'ofici. Per tant, s'han obert més fosses que mai durant aquests últims anys. I també és veritat que doncs, de vegades tenim la sort de trobar la fossa on van ser enterrats totes les víctimes, de vegades no les trobem. Aleshores, depèn una mica de quines fosses s'obren, doncs, pot ser millor, bueno, pot haver números millors o pitjors, però en tot cas jo crec que l'important és que faci aquesta feina.
Clar, també sabem, doncs això, no? Jo deia la tecnologia, no? D'aquest banc digital d'objectes i perquè sigui més fàcil la identificació, no? Suposo que això ens ajuda, no? Els avançaments sí. Tecnològics que hi ha hagut.
Bueno, sobretot a nivell genètic. Pensem que fa 20 anys això potser no hauria estat possible de la mateixa manera. Pensem que a nivell genètic sí que ha evolucionat molt l'extracció de perfils genètics de les persones, bueno, dels esquelets que nosaltres, de les persones que nosaltres exhumem. Potser amb aquest tema ha sigut el que s'ha pogut avançar més per afinar aquesta comparació de l'ADN que nosaltres trobem als individus exhumats amb els dels familiars que cedeixen la seva mostra genètica al banc de persones desaparegudes de la Generalitat.
Clar, per això és important, clar, que hi hagi gent que faci la seva donació genètica, sí, diguéssim, no?
Sí, clar, de fet, és importantíssim. Nosaltres tenim l'ADN, el perfil genètic de les persones que nosaltres exhumem, però si els seus familiars no han cedit la seva mostra d'ADN, serà impossible identificar-lo perquè no tindrem res amb què comparar-ho. Mm-hmm. Per tant, sí que és molt important aquest pas.
També sabem això, no, que heu aconseguit retornar als individus gràcies a aquesta identificació genètica que comentaves de 124 cossos que s'han exhumat. Vull dir que Déu-n'hi-do, no, la xifra, un d'ells, aquest que comentava jo al principi a Vilafant, no, el que estava a Paterna. Clar, no totes les fosses estan a Catalunya, no sé com es treballa això amb altres comunitats.
Clar, cada comunitat autònoma tenen una organització diferent. A Catalunya està tot centralitzat, és a dir, que des de la Direcció General de Memòria Democràtica hi ha el projecte del Pla de Fosses, i el projecte del Pla de Fosses sí que engloba tant l'excavació arqueològica de tot el que fa de fosses a Catalunya com els estudis antropològics de tots els individus que es troben i també els perfils genètics. Llavors està tot centralitzat. Amb altres comunitats autònomes potser no totes les fosses de la mateixa comunitat es centralitzen des del govern, mm-hmm, perquè potser cada empresa o cada municipi pot actuar de manera diferent. Aleshores, a Catalunya sí que és veritat que el fet d'estar tot centralitzat fa que tots els individus que s'excavin a Catalunya es poden comparar amb totes les mostres genètiques dels familiars que han donat. Mm. I això està... Sí.
Clar, jo, a més, Anna, a part de poder restaurar la memòria de dir, ostres, doncs el meu avantpassat era aquí, també saber una mica el que li va passar, no?, amb les restes, analitzant-les, no sé si hi ha una bala, fins i tot, no sé, precisament en el cas aquest de Vilafant, un historiador doncs, que ens explicava el tema, fins i tot el que havia pogut menjar abans de morir, no sé si és així.
A veure, arribar amb aquest detall ja és més difícil, és a dir, que no sempre es pot saber. El que sí que podem saber és una mica... A veure, hi ha dos casuístiques. Hi ha una casuística que la família té algun document que ens diu on estava enterrat o quan va morir aquest individu, aleshores tenim com una mica una identificació dirigida perquè ja sabem on podia estar i quins passos previs havia seguit. És a dir, han trobat molts individus, o molts, sobretot són soldats i del bàndol republicà, que abans de morir van ser atesos en algun hospital del mateix exèrcit i després van ser enterrats a la fossa.
Que tenia una pista, no?
Clar, sabem que aquest soldat va ser ferit al front, segurament també podem saber a quin front va ser ferit per la proximitat de l'hospital, llavors va ser atès en aquest centre sanitari i malauradament no li van poder salvar la vida perquè el van enterrar en una fossa comuna. Aleshores, d'una banda, podem saber quins van ser els últims llocs on va estar i després, a partir de l'estudi de les restes esquelètiques, també podem saber on va ser ferit, com va ser ferit, si va ser una mort doncs, més ràpida o no. Penseu que moltes vegades trobem bales a l'interior dels cossos i aquestes bales poden estar allotjades a l'abdomen, a la cama o a diferents parts del cos. O fins i tot trobem extremitats amputades, que vol dir que van intentar salvar-los-hi la vida o li van tallar el braç o la cama per aquest motiu i malauradament no va poder ser. Però sí que podem donar una certa informació, més quan el podem identificar. Aleshores, clar, la família moltes vegades és el que dius tu, que sí que és veritat que recuperar les restes és important, però saber com van ser els seus darrers dies de vida també. I fins i tot trobem objectes personals associats amb aquestes persones. És a dir, podem trobar encenedors, podem trobar miralls, podem trobar objectes d'higiene personal, podem trobar medalles, fins i tot alguna fotografia a l'interior d'una medalla. Per tant, sabem què portava aquest soldat al moment que just abans de morir, perquè van ser enterrats amb aquestes pertinences, i sabem també com era, o sigui, quins hàbits tenia, o fins i tot també trobem algun bloc de notes, amb alguna pluma estilogràfica, llapisos, vull dir que sí que hi ha com un context al voltant d'aquests individus que ens donen informació sobre quin era el seu dia a dia o a nivell quotidià, que no només era gent que anava a lluitar al front, sinó que en molts casos doncs, també tenien una vida personal molt, molt present, sobretot de la família, de tot el seu entorn més immediat.
Ara ja per acabar, suposo que us queda molta feina encara per fer, no? I no sé, si, per fer-nos una idea, queda molta, molta feina per fer per aquesta reparació d'aquesta memòria col·lectiva?
A nivell d'excavació de fosses encara queden moltes fosses per obrir. Pensem que a Catalunya hi ha un mapa de fosses que crec que actualment arriba a més de 900 fosses documentades. Aleshores, hi ha moltes per obrir, també hi ha moltes que potser hauran desaparegut. I crec que a nivell institucional bueno, s'està fent una bona feina de reparació, és a dir, que s'estan fent molts actes en homenatge a aquestes víctimes que no van poder ser mai retornades a les seves famílies. I cada vegada que nosaltres trobem alguna fossa, la difusió d'aquesta informació crec que és molt important també perquè la gent sàpigui que encara n'hi ha moltes fosses i molta gent enterrada en llocs on els seus familiars no ho saben. I donar aquesta informació també ajuda a saber que fa 85 anys, però no és tant temps, i va haver una guerra molt important i que hi ha hagut molts anys de silenci que encara no han estat reparats molts dels conflictes que hi van haver en aquell moment. Per tant, sí, és important excavar les fosses, però també és important donar la informació de què va passar.
Doncs t'agraïm moltíssim, Anna, doncs, que ens expliquis aquesta feina que feu, no?, com a arqueòlegs, d'això precisament, no?, d'explicar-nos el que va passar. Doncs, importantíssim la tasca que feu des de l'arqueologia, des de la Direcció General de Memòria Democràtica de Catalunya. Moltíssimes gràcies per dedicar aquests minutets a parlar d'aquesta feina. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per l'interès.